Bueno, benvinguts i benvingudes tots i totes. En Miquel i jo no ens coneixem personalment, ens hem anat veient, però personalment no ens coneixem, però tenim molts amics en comú. Jo tinc molts amics que han treballat amb ell, per tant tinc un coneixement de la seva manera de fer i de ser, indirecte, però molt proper i molt fidedigne. El Miquel és una persona que parla clar i que és molt proper, i això en política és un valor que no té tothom i que és el que hem de buscar, no? Aquesta veritat i aquesta proximitat. Aquesta alçada política que té el Miquel, recentment l'ha demostrat, tot i que injustament no està com molt reconeguda, però jo crec que val la pena que ho anomenem, en aquest desastre que tenim a Catalunya. El Miquel va ser el primer que va reconèixer que teníem un conflicte i va ser el primer que va destacar el diàleg com a única eina de solució d'aquest conflicte. I això és una cosa que el destaca com a bon socialista, vale? I aquest és el nostre líder, el nostre primer secretari, el Miquel Iceta.
L'Elisabet, clar, diu, no ens coneixem i no et quedes ni perquè faci un petó. No ho pot ser, així no ho arreglarem. Molt bona tarda, amigues i amics, i tinc molta il·lusió que m'hagueu convidat a participar amb vosaltres en aquest acte. Sé que n'esteu fent diversos per parlar de Sitges, del seu futur, dels problemes de la vila, però d'alguna manera volíem començar doncs la campanya de les eleccions municipals. És veritat que hem tingut com un ensurt, perquè així que teníem les coses pensades d'aquí al 26 de maig, ens ha vingut a veure unes eleccions generals el 28 d'abril. I per tant, d'alguna manera hem hagut de canviar algunes previsions. Jo el que us volia dir és que vull agrair-vos a tots i a totes l'esforç que esteu fent per refer, perquè jo crec que podem parlar així, refer una candidatura socialista a Sitges i assegurar una bona presència municipal i jo espero en el govern de la ciutat. Jo us parlaré del Luismi, però vosaltres el voleu escoltar amb ell. Se m'acudien tantes bromes que no sé si les faré, perquè clar, agafar un maquinista per conduir les coses, doncs jo crec que està ben vist. I agafar una persona d'experiència sindical molt compromesa amb la seva ciutat, amb el moviment associatiu, compromès també amb el hoquei patins, m'han dit, doncs escolteu, jo crec que és una persona que ha demostrat que s'estima el seu ofici, s'estima la seva ciutat, es compromet, va ser delegat sindical de la UGT i ara doncs s'ha decidit encapçalar un esforç que és veritat que és un esforç col·lectiu, ha de ser col·lectiu, però vulguis que no, el que es posa al davant és el que li toca rebre. Una militància i és una coherència al llarg de molt de temps. I per tant, quan ens atrevim a posar les nostres sigles al costat d'un nom, és que estem convençuts que aquella persona és honesta, està compromesa, es deixarà la pell pels seus conciutadans i, si rep confiança suficient, serà un magnífic alcalde de la ciutat. I si no rep la confiança suficient, li toqui governar amb altres o li toqui estar a l'oposició, defensarà uns criteris que per nosaltres són fonamentals, que tenen a veure amb el progrés econòmic, amb la justícia social i també amb aquesta dimensió que l'Elisabet ens parlava, i és que tenint el país com el tenim, nosaltres defensem i defensarem en tot moment el diàleg, la convivència, la concòrdia, la necessitat que les institucions ho siguin del conjunt de la ciutadania i crear les condicions perquè puguem trobar algun dia una solució acordada. Dic algun dia, i ho dic una mica amb pena, perquè a mi m'agradaria que això fos aviat, perquè, escolteu, ja portem molt de temps i la situació està embussada, està molt estancada. I, per tant, aniria molt bé que es donguessin aquestes condicions per poder establir un diàleg entre tots els partits, un diàleg primer a Catalunya, perquè jo crec que a vegades això es tendeix a oblidar, es presenta el conflicte sobre l'encaix de Catalunya a la resta d'Espanya com si fos un conflicte entre Catalunya i Espanya. I el problema fonamental el tenim que aquí a Catalunya, Catalunya endins, no tenim un acord prou ampli sobre quin és el camí per assolir més competències, més autogovern, un millor finançament i per construir una societat millor. Una part de la població, gairebé la meitat, sembla que voldria la independència. Una part una mica més gran de la meitat no creu que aquesta sigui una bona solució. Per tant, és un problema que plantejat en aquests termes no és fàcil de resoldre. Nosaltres què podem oferir en aquest camí? Bueno, primer, la nostra història, i a mi, escolteu, com a primer secretari em toca, però a més ho faig molt de gust, i és defensar el paper del PSC al llarg d'aquests primers 40 anys de vida del nostre partit. És veritat que la història del socialisme és molt més llarga. L'altre dia ens ho recordaven en un acte que vam fer preciós en record d'Eduardo Martín Tobal, i hem fet altres actes en relació amb el 40 aniversari del PSC, que el primer congrés del PSOE va ser l'any 1888, es va celebrar a Barcelona, i no per casualitat. La meitat de les agrupacions del PSOE en aquell moment estaven a Catalunya. De fet, totes estaven al costat del tren. Tenia molt a veure el creixement del Partit Socialista Obrer Espanyol amb el sindicat ferroviari de la UGT. I he volgut recordar això també en homenatge i reconeixement al Luismi, als seus companys i companyes de feina i el paper de vertebració del territori i fins i tot d'estesa de creixement de les organitzacions obreres i socialistes del ferrocarril. Doncs bé, nosaltres venim d'aquesta història llarga, la UGT també es funda a Barcelona aquell mateix any, amb motiu d'un congrés obrer, però realment, quan parlem de la història del PSC, normalment ens referim a aquests 40 anys que han passat des del 1978, en què tres partits socialistes, dos d'ells només tenien existència a Catalunya i l'altre era la Federació Catalana del Partit Socialista Obrer Espanyol, s'unifiquen, es fonen en una única organització. I amb això aconsegueixen coses importants. Una, el socialisme a Catalunya no havia tingut històricament molta força, llevat si descomptem els anys de la Guerra Civil, en què la unitat que es va produir al voltant del Partit Socialista Unificat de Catalunya va reunir forces obreres i els partits socialistes que hi havien, la Unió Socialista de Catalunya i la Federació Catalana del PSOE, però fora d'aquell petit parèntesi, desgraciadament petit parèntesi, perquè la guerra va acabar amb molts somnis i moltes coses i també la convivència del nostre país, fins l'any 78 no es produeix un altre esforç unitari que realment al final el va decidir el poble. Per què dic el va decidir el poble? Perquè l'any 77, que dos d'aquests tres partits ja anaven junts a les eleccions, les van guanyar. Fins i tot us diria una mica sorpresivament. Hi havia gent que pensava que seria el PSUC, que tindria molta més força, i de cop i volta aquells socialistes de Catalunya van tenir la majoria en aquelles eleccions generals. Això va ser la mostra que va fer possible que el tercer partit socialista també s'afegís a aquest procés, perquè els ciutadans manifestaven l'interès, la voluntat de sentir-se representats per un gran partit socialista. Un partit socialista que tenia dues idees bàsiques que avui segueixen sent tan vigents, o potser una d'elles una mica més que fa un temps. Les dues idees eren, primer, la unitat civil dels catalans. La gran virtut de la unitat socialista era posar en un mateix projecte polític gent de sensibilitats, de sentiments d'identitat diferents. I avui això també s'ha posat de relleu. És molt important, quan parlem de respecte, de convivència, de concòrdia, estem parlant en definitiva d'unitat civil del poble i de la possibilitat de reunir gent amb sentiments d'identitat diferents sota una mateixa bandera, sota un mateix projecte. I l'altre gran pilar del projecte socialista és la justícia social. Doncs bé, si fem aquest anàlisi del que hem pogut fer al servei dels nostres conciutadans i conciutadanes, veurem que podem fer-ne un balanç positiu. Aquests 40 anys han estat els millors de la història d'Espanya dels darrers segles. Vam aconseguir recuperar la democràcia, donar-li contingut, ingressar a Europa, posar les bases de l'estat del benestar, eixamplar drets i llibertats, i un treball molt intens que s'ha produït a molts municipis, també a Sitges, on en determinades èpoques vam tenir l'alcaldia, es va produir en el govern d'Espanya, amb els governs de Felipe González, de José Luis Rodríguez Zapatero i ara de Pedro Sánchez, i també en el govern de Catalunya dels anys 2003 a 2010, el govern catalanista i d'esquerres que compartíem amb Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya Verds. Per tant, nosaltres hem fet un esforç de posar un instrument, el Partit Socialista, al servei de la gent i d'impulsar polítiques públiques des de les institucions que contribuïssin a millorar la qualitat de vida de la gent i a donar noves esperances als catalans i les catalanes. Déu-n'hi-do. Això vol dir que tot ho hem fet bé? No. Això vol dir que hem après dels nostres errors, també, que a vegades hem deixat coses per fer que s'haguessin hagut de fer abans, i això ens ha servit per anar millorant també les nostres idees, el nostre projecte, i per ser conscients de la molta feina que encara queda per fer. I per tant, nosaltres, amb la celebració d'aquests 40 anys, el que volem és dir-li a la gent, escolteu, nosaltres una cosa sí que no se'ns podrà dir, no hem canviat de nom, ni d'ideologia, ni les sigles, amb això som una mica vintage, ara ens hem tornat un partit vintage. Jo us diré que després del festival aquest, que sembla una mica a vegades un joc dels disbarats, a l'estar o romandre fidels amb uns valors, amb un projecte polític, amb una història, amb una organització, doncs també ens omple d'orgull. És veritat que a vegades quan mirem enrere potser veiem que no estem a l'alçada dels nostres fundadors, sempre que els recordem, l'altre dia recordàvem l'Eduardo Martín, però imagineu-vos quan recordes doncs, en Joan Reventós, la Marta Mata, el Pep Jai, gent que realment va aportar moltíssim al nostre país i ho va fer precisament a través del PSC. Som hereus d'aquests fundadors, d'aquesta generació magnífica i jo sempre dic que això el que comporta és molta exigència, perquè hauríem d'intentar estar com a mínim al mateix nivell que ells van marcar, ells i elles. I la veritat és que no és fàcil, perquè realment vam tenir el privilegi de comptar amb una generació que era bàsicament la de la lluita antifranquista i la de la transició, que era gent extraordinària. I que avui, quan et mires en perspectiva, jo penso, jo soc successor de Joan Reventós, penso, em falta molt. I potser per molt que m'esforci, doncs no arribaré al que en Joan va representar per tanta i tanta gent. Però això ens ha d'animar a fer les coses millor. I precisament té sentit dir-ho a Sitges quan repreneu amb força i de nou l'esforç de fer una candidatura i d'oferir-la als vostres conciutadans i conciutadanes per millorar les condicions de vida i de treball de la vostra vila. Sitges és preciosa. Jo no us descobriré Sitges. Sitges també té la cosa de que, com ens agrada tant a molts que no vivim aquí, doncs de tant en quant fem unes invasions que riuten tu les d'altres segles. I Sitges ha demostrat doncs, una capacitat de tolerància, d'acollida, de serveis, doncs, realment molt remarcable, però probablement, pels que hi viviu tot l'any, doncs, a vegades deveu recordar-vos de les nostres famílies per generacions. Però Sitges, tot i ser aquesta vila magnífica, tot i tenir serveis, tot i tenir les avantatges del turisme, del comerç, de la gent que s'acosta i que hi creu i que us vol visitar, realment pot i ha de millorar. I aquest és el repte que des del Partit Socialista, encapçalats pel Luismi, voldríem entomar. I us diré, nosaltres som optimistes. Bueno, l'esquerra ha de ser optimista, perquè quan un pensa que les coses no tenen remei o que t'hi has de resignar, allò millor que no t'hi posis. Els que a vegades hem anat contracorrent i sabem que anar contracorrent té dificultats, però té també un valor. I nosaltres, des d'aquest punt de vista, doncs, acarem les coses amb certa alegria, amb optimisme, amb ganes i sempre molt disposats a acceptar el veredicte que, en definitiva, és el vot dels ciutadans. Si fem les coses bé, confiaran en nosaltres. Si no les fem prou bé, no tindrem prou suport. És veritat que quan llences un projecte, doncs la primera vegada costa. Costa perquè probablement doncs, hi haurà gent que no coneixerà en Luismi prou. Què farem en aquest camí? Intentarem fer una candidatura magnífica, intentarem presentar un programa en el qual hagi pogut participar molta gent que no és militant, perquè nosaltres som molt conscients que el Partit Socialista, tots els partits, però en concret el nostre, és un instrument al servei de la ciutadania. I per tant, si no fem l'esforç d'incorporar aquesta ciutadania fins i tot en els moments doncs, de reflexionar sobre un programa electoral o sobre una candidatura, estaríem fallant el que és la nostra vocació de servei. Però com us deia, això val per Sitges, però ara de cop i volta hem tingut aquest canvi en el guió i és unes eleccions generals el 28 d'abril. Escolteu, pinten bé. Ara, jo us explico perquè em passa molt, em trobo gent pel carrer que s'acosten, somrients, i em diuen, escolta, aniria molt bé que guanyéssiu. Jo dic, collons, aviam, això no és un sorteig. Per tant, perquè guanyem, necessitem que la gent que pensi que és millor que guanyem ens voti, perquè si no es poden portar la sorpresa que aniria bé que guanyéssim i no guanyem. I és una de les primeres reflexions que ens hem de fer tots plegats i que hem de compartir amb els nostres amics, amb la família, els companys de feina, les companyes, les entitats. Escolteu, els partits són instruments i el Partit Socialista en aquests moments és l'instrument que millor pot garantir el progrés i el diàleg. Perquè, escolteu, les coses s'han posat com s'han posat i tenim que l'alternativa a la continuïtat de Pedro Sánchez és que tres dretes, a qual más derecha, es posin d'acord i, a més, ho facin amb un doble sentit. Una, la de retrocedir, però no sé quan ja, perquè jo ahir veia una cosa per Twitter que vaig haver de comprovar, perquè jo sóc molt prudent amb el Twitter, perquè penses, escolta'm, no les guerris. El Partido Popular propone que las mujeres inmigrantes que den sus hijos en adopción se puedan quedar más tiempo. Jo vaig pensar, hosti, tu, sembla el Mundo Today, que sabeu que és aquests llocs que fan aquestes bromes. Escolta, es veu que no, que pensen que això és el millor que es pot fer per donar oportunitats a les dones migrants i a les seves criatures. Clar, com poden haver caigut tan baix, diguem-ho així. Jo intento sempre ser molt respectuós, però quan ja es passen. Perquè hi ha hagut un factor en el nostre país que fins fa poc potser no n'havíem estat prou conscients i és el sorgiment d'una extrema dreta. Jo recordo que fa uns anys, quan reflexionàvem amb altres companys europeus, ahir em veia en una representació del Sindicat de Metal·lúrgics d'Alemanya, i jo els deia, no, fa uns anys us deia, ui, nosaltres a Espanya no hi ha extrema dreta, no hi ha extrema dreta. Clar, estava dins del PP, potser llavors, però ara han montado rancho aparte. I llavors el que han aconseguit és desplaçar els altres partits de dreta i els han portat al seu terreny. I aquests, per intentar que no se'ls hi mengin els vots, cada cop la diuen més grossa. Cada cop estan disposats a cedir més en el terreny de la convivència, de la llibertat, dels drets, fins i tot dels drets de les dones. En un moment en què estem orgullosos i orgulloses perquè aquest país és més conscient que mai de la necessitat d'avançar cap a la igualtat de drets, surten uns i diuen que aquest és un discurs, li diuen feminazi. És que és molt gros el que està passant. I llavors nosaltres, doncs, la història ens ha posat en aquesta tessitura que som el dic de contenció contra aquesta bogeria. I per tant jo faig una, si voleu, una simplificació, però jo crec que no ho és tant. Tenim una dreta que ens demana retrocedir, tenim uns independentistes que ens diuen que volen anar a les institucions de l'Estat a bloquejar-les, i clar, l'única garantia de seguir avançant som nosaltres. Per tant, li hem de dir a la gent amb tota la tranquil·litat del món i que després tothom faci el vot que cregui més adequat. Jo no sóc gens partidari d'aquesta expressió del vot útil. Mireu, tots els vots són útils. Tots els vots expressen una voluntat i expressen un compromís democràtic. Pot no agradar-nos el sentit que prenen, però per tant, tots els vots són iguals. Ara, certament, si no tenim una majoria suficient, doncs l'alternativa d'aquesta suma de les tres dretes s'imposarà. Aquest és el risc. És veritat que hi ha gent que diu, i com és que Pedro Sánchez ha convocat eleccions? Home, la veritat és que ha convocat eleccions perquè ha vist que no té prou majoria per seguir governant. Nosaltres vam arribar al govern amb una moció de censura que va ser un acte de coratge, un acte valent. Hi havia hagut una sentència que condemnava el Partit Popular per una corrupció monumental i llavors, clar, l'única manera d'intentar canviar el rumb de la política era presentar una moció de censura. Els socialistes només tenim en aquests moments al Congrés dels Diputats 84 vots, bueno, i un amic canari que anàvem nosaltres a les llistes, 85. Jo sempre faig la broma, 84 i el canari. Però amb 85 vots realment no es pot governar, no n'hi ha prou. Per una moció de censura vam tenir la sort, l'encert, també de rebre el suport de molts altres partits, però molt diferents els uns dels altres. Vam rebre el suport d'Esquerra Republicana, del PDeCAT, del Partit Nacionalista Basc, el suport de Podemos, i tot això, sumat, va guanyar la moció de censura i va convertir automàticament a Pedro Sánchez com a president del govern. Però certament una cosa és tenir una majoria per dir-li a un govern que ha de plegar i l'altra és tenir una majoria per donar sentit i força a una acció de govern. I per tant, hem descobert, ja ho sabíem, però en forma d'aquest vot contra el projecte de pressupostos generals de l'Estat, que dretes independentistes, en el fons, es van posar d'acord amb que el Partit Socialista no pogués governar. Llavors, què podia haver fet Pedro Sánchez? Fer-se el distret. En política, a vegades, et pots fer el distret. Però, realment, si ets un responsable polític, democràtic, seriós, tens només dues sortides en una situació així. O convocar una qüestió de confiança que et permet manifestar si tens majoria per seguir governant, o convocar eleccions. Aquí a Catalunya hem tingut una demostració així. Carles Puigdemont una vegada va veure com el pressupost no tirava endavant. Llavors, immediatament va convocar una qüestió de confiança, va obtenir la confiança del Parlament i va poder seguir governant encara una estona. Pedro Sánchez s'ha inclinat per fer aquesta convocatòria. Jo crec que ha fet bé. Jo crec que ha fet bé. I ara, entre tots, hem de prendre aquesta decisió transcendent. És veritat que totes les eleccions són importants, però en aquesta a mi em fa l'efecte que ens hi juguem una mica més que en un altre tipus d'eleccions. No és un problema de canviar de color d'un govern. El problema és canviar radicalment l'orientació política i enredar encara més, si és que és possible, la situació política a Catalunya. Perquè les tres dretes ja tenen un acord i és que hi haurà el que ells en diuen un 155 permanente. Que ningú sap el que és això, perquè això no és constitucional. L'article 155 és un article perquè en un moment excepcional, per una causa d'una il·legalitat, el govern d'Espanya demana al Senat que autoritzi la intervenció sobre una comunitat autònoma. Això no pot ser una cosa permanent, perquè la nostra Constitució consagra el dret de l'autonomia de les nacionalitats i regions en forma de comunitats autònomes i, per tant, no és un sistema. Però per ells sí, ells pensen que negant el problema l'arreglen. I, per tant, no només tindríem un retrocés obvi en polítiques socials, econòmiques, en drets i llibertats, sinó que encara enredaríem més la situació política a Catalunya i faríem molt més difícil arreglar-la per l'única via que es pot arreglar, que és aquesta del diàleg, la negociació i el pacte, per dificultós que pugui semblar. A Meritxell Batet li agrada molt dir «Hay dos caminos, el diálogo o el diálogo». Bueno, jo ho dic diferent, jo dic que només n'hi ha un, però certament és que en democràcia no hi ha una altra manera d'abordar i afrontar i resoldre un problema polític. Per tant, estem en aquesta cruïlla. Li podem posar totes les argumentacions que es vulguin, ens podem llegir el que hi havia als pressupostos, podem parlar de les mesures que en aquests moments s'estan portant al Congrés, encara que sigui a través de decrets llei, de l'ampliació del permís de paternitat per fer que pares i mares puguin compartir en situació d'igualtat la cura dels nens. Podem parlar, cada setmana surten coses diferents que afegeixen, diríem, raons des del nostre punt de vista favorables a la continuïtat del govern. Ara, al final, tot se juga el 28 d'abril. Jo espero que vagi bé. Les enquestes així ho diuen, però clar, com la gent diu, aniria bé que guanyéssiu, si no aconseguim que posin la papereta dins la urna, malament. I us diré, jo no voldria, tampoc no m'agrada gens, que a vegades, nosaltres mateixos ho hem fet en alguna ocasió, fem campanyes electorals com fent por a la gent. Oh, és que veient el coco negro i... No, jo crec que no s'ha de dir. Ara sí que s'ha de dir una cosa. Dèiem que això del Brexit no passaria, que el Trump no podia guanyar. Fins i tot que a Brasil Bolsonaro era impossible. Lo d'Andalusia, reconeguem-ho. És que ningú s'ho imaginava. Tothom deia, bueno, potser entrarà Vox, seran un, dos o tres, doncs escolta'm, una mica més i són 14. I per tant, realment és veritat que quan els progressistes es desmobilitzen, o senzillament els conservadors hi van molt més, es perden les eleccions. I després això no té solució, no hi ha esmena possible. I en aquest cas, i veient les dificultats de governar amb aquests equilibris tan estranys que hem hagut de fer, primer per guanyar la moció de censura i després per aguantar 9 mesos, convindria que aquesta victòria fos el més àmplia possible. I és veritat que em trobo molta gent molt diferent. Jo m'he trobat des d'independentistes que diuen, escolta'm, jo votaré, no ho diré, però votaré perquè no veig clar anar a Madrid per bloquejar, veig que seria molt millor garantir que hi ha un govern que vol dialogar. Gent conservadora ni te cuento, perquè nosaltres al Partit Socialista ens ha passat una cosa, jo avui vinc del círculo ecuestre. M'aplaudeixen gairebé més a les reunions del círculo ecuestre que en algunes assemblees del partit. I dius, hosti, diu, què està passant? Bueno, està passant una cosa molt estranya, i és que la gent que voldria un cert ordre, que aprecia que les lleis es compleixin, que vol que la política sigui predictible, és a dir, que puguis fer un càlcul raonable sobre què farà cadascú en una situació o una altra, doncs diuen, home, dins d'aquest marasme, doncs els socialistes, déu-n'hi-do, potser ja no tenen la força que van tenir, però encara són una gent que sabem com pensen, sabem el que fan quan tenen responsabilitats de govern i ara, a més, estan disposats a seguir compromesos amb aquesta via de diàleg per resoldre el problema de Catalunya. Per tant, ens podem trobar que ens vingui gent de molts altres entorns polítics, per no dir, amb perdó, aquells que van decidir que s'havia de votar Ciutadans, perquè aquí, clar, jo que tinc bona relació amb la Inés Arrimadas, però li vaig dir, oi, tu eres una estrella fugaz. No li vaig dir el que pensava de veritat, que era una estrella a la fuga, que és un altre tema. Però clar, no ho entenc. Si tu guanyes, perquè Ciutadans va guanyar les eleccions al Parlament de Catalunya, va ser el primer partit. Clar, has de fer política, has de fer propostes, has de donar la batalla per fins i tot eixamplar el teu espai. Ah, no, se'n va. I jo li vaig dir, home, hi tens tot el dret, però pensa que hi haurà gent que se sentirà una mica decebuda, perquè et van votar per resoldre un problema que hem de resoldre en primer lloc aquí. Per tant, ens podem trobar que alguns que van pensar que la millor manera de combatre la independència era votar Ciutadans, doncs potser ara s'ho pensaran dues vegades. Per no parlar de la situació d'altres partits que estan també amb aquesta confusió una mica estranya, no? Que és el cas de l'espai dels comuns. Però com us deia, ni m'agrada parlar de vot útil, ni m'agrada el vot de la por, ni tampoc practicar en excés la crítica als altres. Jo crec que si la gent ens vota, és perquè, o ens ha de votar, és perquè vegi que la nostra proposta en aquests moments és la més adequada. I hem buscat aquest eslògan, que és un eslògan molt, en fi, aglutinador, que es diu l'Espanya que quieres, l'Espanya que vols. Clar, quina Espanya volem? Home, en primer lloc, la gràcia d'aquest eslògan és que efectivament tindrem l'Espanya que vulguem entre tots. Això tampoc és una rifa. I per tant, si majoritàriament els ciutadans s'inclinen cap a partits de dreta o conservadors, tenim una Espanya més conservadora. Si ho fan cap a partits més progressistes, tindrem una Espanya més compromesa amb la justícia social. Si es vota més a la dreta, no hi haurà diàleg per resoldre el problema de Catalunya. Si es vota el Pedro Sánchez, tornarem a tenir una oportunitat per tornar a intentar-ho. I després aquesta Espanya que nosaltres volem, què voldríem? Home, aquí podem posar tot el que vulgueu. Nosaltres voldríem una Espanya que fos diversa, que fos plural, en la que Catalunya s'hi sentís còmoda, una Espanya amb les millors escoles i la millor sanitat possible, una Espanya feminista, sí, que acceptés que encara queda molt a fer per garantir la igualtat entre homes i dones, una Espanya ecologista, sostenible, que sàpiga que haurem de canviar el nostre model de desenvolupament i el nostre model energètic, perquè aquest sistema de consum desaforat no és sostenible. I per tant hi pots anar posant tantes i tantes coses. Una Espanya que aposti per unes universitats de primera, per centres de recerca, per intentar que els joves que han hagut de marxar perquè no han trobat prous oportunitats aquí, doncs se'ls doni la possibilitat de retornar. I per tant nosaltres volem fer una Espanya que em recordava aquella expressió, jo no sé res de futbol, però es deia una cosa, el jogo bonito, que no és només guanyar, sinó jugar bé. Doncs a nosaltres la veritat és que ens agradaria, si hi ha l'oportunitat, dibuixar una Espanya en la qual molts no vulguin marxar, sinó que trobaran que és un projecte compartit, que és un projecte que ofereix comoditats i és un projecte, a més, que ens permet aguantar bé les incerteses i les pors que en aquests moments hi ha per tot arreu. I realment jo sempre penso que el nostre adversari polític de veritat és aquesta incertesa i aquesta por. És la gent que té por de no arribar a final de mes i que projecta potser doncs, amb la immigració com a problema. La gent que pensa que en el replegament amb una petita comunitat se sentirà més protegida que la pertinença d'una Europa cada cop més unida. Per tant, les pors, les incerteses, són les que provoquen uns reflexes que no són precisament els més progressistes i solidaris, sinó que tendeixen a ser els més egoistes. Per tant, tenim molt a explicar, nosaltres tenim un manifest electoral, suposo que aprovarem ben aviat el programa amb el conjunt dels socialistes d'Espanya, i per tant tenim molts motius perquè la gent ens doni el seu suport. Què us volia jo dir per acabar? Bueno, ara l'Elisabet tornarà a pujar i us presentarà el Luismi, però jo he preguntat, com no el conec, què se puede decir del Luismi? Llavors m'han explicat això que és maquinista de Renfe, que és activista sindical, que estava compromès amb les entitats, amb el hockey patín, diu, té moltes ganes, té molta il·lusió, és molt treballador, és una persona que li agrada treballar en equip, és capaç d'escoltar i també de remengar-se. I per tant, són virtuts, són característiques que jo crec que avalen molt la seva candidatura i que el poden i l'han de fer mereixedor de molt suport ciutadà. I és per això que avui he volgut compartir amb vosaltres aquestes reflexions, així en veu altra, potser una mica desordenades, però com puc llegir estant vosaltres aquí mirant-me tan fixament i amb aquestes llums de discoteca, i per tant he pensat, aniré improvisant i aniré explicant les coses com les veig, però realment volia acabar fent-vos una crida a fer pinya, a treballar plegats, a fer costat al Luismi, a ajudar-lo a fer la millor candidatura, el millor programa i a presentar-se en les eleccions amb les mans netes, amb moltes esperances, amb moltes ganes de millorar les coses i disposats a fer-ho. Els socialistes hem demostrat arreu que som capaços de governar, ojo, que no és poco, no és poco, perquè venia del Círculo Ecuestre i els he dit, imagineu, Ada Colau va arribar a l'Ajuntament amb una idea molt forta que tenia associada fins i tot personalment, que és jo faré una política d'habitatge diferent i l'habitatge jo m'ho prenc molt en sèrio. I la veritat és que tothom ho donàvem per fet, però clar, després quan arriba l'hora de fer balanç, doncs resulta que ell ha fet 700 habitatges socials en 4 anys i en Jordi Hereu en va fer 4.000. Doncs escolta'm, hi ha coses que són opinions i després hi ha realitats. Per tant, saber governar, demostrar que, en fi, no és el mateix predicar que donar farina, no? Predicar que dar trigo, és molt important. Nosaltres hem demostrat que sabem governar. Però hem demostrat també que quan estem a l'oposició fem una oposició constructiva. Som capaços de pactar aquells projectes que compartim i som capaços també d'assenyalar les mancances o les alternatives a les polítiques que fa el govern. Per tant, votar-nos als socialistes mai no és llançar el vot. És sempre fer una inversió de confiança, de futur, de seguretat, de progrés, que jo crec que val molt la pena. I com us deia, és fàcil de resumir el que volem fer, dinamitzar l'economia, fer més justícia social i assegurar la convivència. Són els tres elements que vagi on vagi, perquè jo després me'n vaig a Cubelles, i ahir vaig estar a Rubí i a Blanes, és curiós perquè vaig, que en fi, que semblo el pájaro loco, però a tot arreu que et trobes candidats i candidates socialistes, uns al govern, altres a l'oposició, et trobes una cosa comuna. L'altre dia estàvem amb l'Abigail a Sant Pere de Ribes, sempre trobes un esperit, un aroma, uns colors, uns anhels. Són els anhels que li tocarà, si li feu confiança i l'ajudeu, a desenvolupar des de l'Ajuntament de Sitges el Luismi. Moltes gràcies.
Un d'aquests amics que tenim en comú, Miquel, en Paco, quan et van escollir primer secretari, va rebre un WhatsApp meu que deia: sé que no me vas a contestar, però dime por qué no lo hemos escogido antes. Perquè ets molt gran, Miquel, ja ho heu vist tots, no? Us deia, parla clar, se l'entén molt bé, pues aquí heu tingut l'exemple. Bueno, deixeu-me seguir saludant. Jordi, t'he vist allà darrere. Jordi Baget. Sí, sí, tu. Sí. Company. Va de discret, tot de negre, allà al fons. Bueno, com que parlo després del Miquel, ja m'ho he aixafat tot, perquè aquest home, de la lluita sindical, els 30 anys de militància del Luismi, treballador incansable, això ja ho ha dit el Miquel, no ho tornaré a dir. Jo volia destacar una cosa, per no allargar-me massa, el seu compromís. Estem en èpoques de postveritat. Postveritat són mentides, directament, amb un nom menys vintage i més modern. Mentides. Estem en temps de canvis molt sobtats, tant a nivell social com a nivell polític. I per això és tan important el compromís que té el Luismi. Que té el Luismi amb els valors socialistes des de fa moltíssim temps, però sobretot que té el Luismi amb la gent i amb el futur d'aquest poble. El nostre candidat, Luis Miguel García Alcaraz.
Mare meva! Bona tarda. És molt difícil, és molt complicat parlar aquí a dalt després d'escoltar el Miquel. Si ja era complicat i era difícil abans, després d'escoltar el Miquel, encara és més. Per acabar, una cosa que has dit, que has comentat, una cosa que has dit abans del vot útil, jo no sé si és un vot útil, ara parlaré de Sitges, que és el que ens interessa a tothom. No sé si és un vot útil o no, però aquestes tres dretes que tenim avui, aquestes tres derechas que estan ahí compitiendo entre ellas a ver quién dice la barbaridad más grande, sobre todo, quién trata de legislar peor sobre la mujer y contra la mujer después de las últimas declaraciones que han hecho. Yo no sé si es un vot útil o no, pero todos, pero sobre todo las mujeres, tenemos que votar en defensa propia. Contra esta gente hay que votar en defensa propia. Porque lo que están haciendo es agredint a totes les dones i a tots els homes d'aquest país. Bé, jo tenia que saludar també a tots els companys de la Federació, de Sant Pere de Ribes, Jordi Baget, tenia que saludar també. Estan tots saludats. L'únic que em queda, és una sorpresa, tinc que saludar, donar les gràcies també i felicitar el company Javier Fernández, que no ho sabeu, però és el candidat, el segon suplent candidat al Senat pel PSC a les properes eleccions del 28 d'abril. Suplent al Senat, però 4 anys són molt llargs, molt llargs. Són tan llargs com aquesta legislatura, que a nosaltres s'ha fet molt llarga, s'ha fet molt llarga per la manca de projecte d'aquest govern, però se l'ha fet molt llarga també aquest govern. Aquest govern de Convergència, o PDeCAT, o ara Junts per Sitges, no sé ja com es diran les properes eleccions, 48 mesos de legislatura és molt llarg. Han estat 40 mesos, 42 mesos sense fer res. No ha fet absolutament res. 42 mesos que han tingut el poble sense cap projecte, sense cap idea. Tinc aquí uns papers, el meu cap de campanya estarà atacat perquè no estic llegint res del que havia escrit, però bueno, tu. 48 mesos que no han fet absolutament res i el darrer 6 mesos s'han posat les piles, s'han posat a treballar, s'han posat a fer projectes que saben que no tiraran endavant, que ho tindrem que fer nosaltres. Perquè nosaltres sortim a guanyar, sortim a governar i aquests projectes que aquest govern d'Esquerra i PDeCAT avui han deixat engestits, doncs tindrem que canviar-los primer, adaptar-los a la nova època i tirar-los endavant nosaltres. És un govern aquest que, fixeu-vos, s'ha aprovat un pressupost fa escassament un parell de mesos de 51 milions d'euros. 51 milions d'euros. Jo crec que no sé si Vilanova com està el pressupost, però som
90, bueno, és guanyant.
24 només.
Sant Pere, 24. 51 milions d'euros. Han fet un pressupost que es va aprovar, nosaltres es van abstenir, es va aprovar el pressupost, bé, em sembla bé, 3 mesos després presenten una modificació de pressupost de 8 milions d'euros més. 8 milions d'euros. Presenten un pressupost, 51 milions, diuen que ja ho tenen tot fet, i 3 mesos després diuen que s'ha de fer una modificació de 8 milions d'euros. I d'aquests 8 milions, 800.000 euros estan destinats a pagaments a la Seguretat Social. No sabem de què. Demà n'hi ha un ple i suposo que els regidors que assistiran és demà el ple, no? Sí. Explicaran aquests 800.000 euros destinats a la Seguretat Social, si són deutes que han tenien davant, no sabem de què és. Però no entenem com es pot presentar, és que es pot aprovar un pressupost de 51 milions d'euros i 3 mesos després dir que no, ara tenim 8 milions més i es ficarem i farem coses que no havien previst en el pressupost anterior. Com deia, aquest govern no ha fet res. Penseu un moment, molts de vosaltres, com estava Sitges fa 8 anys. Aquí teniu a Jordi Baget, que pot fer memòria, com estava Sitges fa 8 anys i com està ara. No han fet cap aparcament, no han fet cap equipament, ni esportiu, ni cultural, ni educatiu, ni social. Projectes sí, però no han fet cap ni un. Un, en tot cas, sí que han fet un, i estem orgullosos, que és el... Tot el palau, tot el conjunt museístic del Cau Ferrat. Els museus de Sitges són del millor que tenim a la comarca i sí que és veritat que han fet una bona feina, que tenim uns museus fantàstics. Uns museus que es van començar a projectar i es van començar a treballar i a tirar endavant amb Jordi Baget, d'alcalde, amb Rafael Rocha, la Diputació, i amb José Montilla, a la Generalitat de Catalunya. O sigui, no és cap mèrit d'aquests senyors. Ja, com deia, on diuen el César el que és del César i el PSC el que és del PSC. Això són projectes nostres que aquests senyors ho van agafar, ho han acabat i estem contents, perquè estem contents. Per això, també quiero decir que hoy nos presentamos para abrir una nueva etapa, una etapa apasionante, una etapa optimista. Estamos aquí, el equipo que estamos montando y yo, que me han puesto, me he puesto aquí delante, no para cumplir nuestros sueños, sino para hacer realidad los vuestros. Los de vuestros padres, vuestros hijos e hijas que no queremos que sigan yéndose de Sitges. Los de todos y todas aquellas que sufren aún las desigualdades y dificultades para construirse un futuro. Estamos aquí para ofrecerles las oportunidades que necesitan y que con todo el derecho nos reclaman, para conseguir edificar sus proyectos de futuro ansiados y deseados. En aquest sentit teniu a les vostres mans un díptic a les properes taules de debat que hem organitzat. Com podeu veure, en les diferents trobades que s'acompanyaran gent de diferents sensibilitats polítiques, socials, culturals, perquè no volem elaborar un programa sectari i tancat, sinó el millor per sitgetans i sitgetanes, que és el nostre objectiu durant tota aquesta campanya. Nosaltres parlarem de Sitges, perquè és el que volem. Des d'avui es convidem a participar en aquestes trobades on podreu escoltar propostes molt interessants i també podré presentar les vostres propostes per recollir-les al nostre programa electoral. Por último, no era tan largo, ¿eh? Por último, quiero dirigirme a las mujeres. Hace unos días nuestras calles se llenaron de mujeres y hombres reclamando algo tan simple, tan sencillo y tan básico como es la igualdad. Mirad tú lo que estamos reclamando, la igualdad, a estas alturas. Nos queda mucho camino por recorrer. Juntos, codo con codo, ahí estaremos también, a vuestro lado, trabajando día a día hasta conseguir que el contador de la discriminación, del sexismo, de la violencia de género, de las brechas salariales y las barreras sociales llegue a cero. La lucha contra la desigualdad también será un eje prioritario del nuestro proyecto, como será la lucha contra la homofobia y el racismo. En Sitges no cabe ninguna actitud violenta, ni una. No la aceptaremos, no la aceptamos, no la aceptaremos y pondremos toda nuestra energía para erradicar toda actitud contraria a los derechos fundamentales de las personas. También a las personas que padecen alguna discapacidad o dependencia. Volem que la vila no sigui una carrera d'obstacles. Que tothom pugui passejar pels nostres magnífics carrers sense trobar-se cap dificultat i que gaudeixin també de les nostres platges, fent aquestes més accessibles, segures i adaptades a tothom. I també que tothom sigui atès a qualsevol de les seves necessitats, sobretot els nostres avis i àvies, els nostres pares, les nostres mares. que van donar tot el que tenien per nosaltres i ara es correspon a nosaltres retornar-les aquest esforç, fer-les la vida més senzilla. I serem des de la institució, és el compromís meu i del meu partit. Fem polítiques inclusives, igualitàries, adreçades a les persones que més us necessiten, com hem fet sempre i com sempre continuarem fent. No tingueu cap dubte. Som, jo, el meu equip, el meu partit, som i representem tot allò que s'espera d'un dirigent polític. Representem la honestedat, la honradesa, la capacitat de treball i el compromís. No tingueu cap dubte que això seran els eixos principals del nostre programa, dels nostres 4 anys del proper govern de Sitges. Acompanyeu-nos, escolteu-nos, feu-nos costat en aquest nou projecte. No vull prometre res, avui no vull prometre res, no puc tampoc, però us puc assegurar que el nostre compromís, la nostra capacitat de treball, la nostra il·lusió i la nostra força es posen avui al servei de tots i cadascun dels sitgetans i sitgetanes i sobretot al servei dels sitges. Moltes gràcies a tots i gràcies per estar aquí. Thank you.